A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I si no, ja ho saben que sempre ens queda aquell altre tema, que és el de les excavacions arqueològiques a l'Ajuntament. Que hem anat, diguem-ne, seguint més o menys a cop de conversa amb en Joan García Targa, i que ha de tenir el seu punt culminant quan comencin a picar les escales del vestíbul i tots vostès puguin veure allà en Joan i companyia picant pedra. Es pica pedra més o menys cada dia, però picar pedra no ho sentit estricte de la qüestió, no ho sentit figurat. Diguem-ne, en Joan hi està més avesat amb això. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Encara no heu arribat al vestíbul, eh?
No, perquè vam acabar la primera fase d'excavacions a finals de novembre, mitjans finals de novembre, i ara tenim la tramitació de la segona fase, a començar quan ens diguin, de l'Ajuntament, i farem aquestes 3 setmanes, que resten una sèrie de sondejos complementaris, aquestos que deies de l'entrada.
Riem, perquè és que jo no ho puc evitar, que no ho vertiu, si piques molt sortirà el romanent. No, escolta'm, si surt el romanent, que l'agafin. Tornem a d'això. No, és que, diguem-ne que el moment, la cordialitat del moment ha permès aquesta llicència.
Evidentment.
Però no.
No, nosaltres ens adaptem, òbviament, al ritme que ens marca l'Ajuntament, que en aquest cas és el promotor de l'obra, i hem fet les tramitacions, vam acabar la primera fase, com us deia, que va sortir pues, aquella sitja, una sèrie de murs, que són els que hem aprofitat, que estan oberts en vistes a que l'Ajuntament decideixi què vol fer amb aquestes restes arqueològiques. Durant aquest procés d'impàs estem estudiant els materials, tots els materials, tot això, és a dir, una fase fosca, que no es veu, que no és tan interessant pel públic en general, perquè no veus les coses, però que un cop estigui finalitzada ens servirà per entendre millor això que s'ha trobat a nivell d'estructures, de sitges, de murs, etc. I que ens ha servit també, com deia, per les visites aquestes que hem fet amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament, per completar la visita argumentativa i de veure llocs en concret, amb explicar l'excavació arqueològica, i ens ha servit d'un suport molt interessant, i que han estat un èxit aquestes visites projectades per l'Ajuntament i que em van encarregar de gestionar-les d'alguna manera.
Visites que es poden tornar a programar?
Bueno, jo la propera setmana...
Ho dic tenint en compte la demanda, eh? Bueno, si s'ha de parlar per la demanda que hi ha hagut, les
mira,
visites podrien...
Mira, compte que hi ha hagut unes 115 persones que han vingut, tenint en compte que la difusió que s'ha fet és a nivell municipal, a nivell de contactes que jo tinc precisament d'alumnes que assisteixen als cursos, i de publicitar-lo a nivell de premsa local, comarcal i alguns àmbits arqueològics específics. Doncs déu-n'hi-do la gent que ha vingut, tenint en compte que, per exemple, l'últim dia feia molt de fred, el dia 21 de gener... i que uns altres dies...
Coincidia amb un Barça un dels dies,
sí,
si no recordo malament.
Sí, es va tenir que canviar.
Exacte.
I tot això, i que, bueno, i que lògicament suposa un esforç, és un dissabte, o un diumenge va ser una, i amb unes hores a l'hivern que a les 5, a les 6 i mitja ja era fosc, és a dir que és un
esforç. I per tant
esforç.
No és fàcil tampoc, diguem-ne,
veure,
situar les coses.
No és com anar a un lloc tancat, que estàs així plogat i que s'està millor... I per tant jo agraeixo molt a la gent que ha vingut i òbviament a l'Ajuntament l'esforç de plantejament, i tal com et deia, jo tinc una reunió la setmana que ve per veure què volen fer en aquest sentit, si volen donar-li continuïtat. Jo he fet un dossier on poso una mica el que t'estic comentant i veure quines opcions hi ha de cara a escoles, de cara a una sèrie d'iniciatives que complementin aquesta iniciativa que ha encetat l'Ajuntament.
Perquè l'única diferència que hi pot haver de cara al futur és que aquesta part de l'Ajuntament, diguem-ne, aquesta part del sòl de l'Ajuntament que s'ha aixecat, es pugui tornar a cobrir per necessitats de la casa?
Bueno, depèn de primer la significació que l'Ajuntament li dongui amb aquestes restes.
Si fos per en Joan?
A veure, posar un vidre sempre té unes problemàtiques de condensacions i humitats, s'ha de pensar molt bé, s'ha de veure molt bé la solució. Una altra cosa és deixar-ho vist tal qual, que no requereix, i amb uns plafonets i tal, i aquella sala, aquell espai...
Queda inutilitzat. Per aquest àmbit, òbviament.
Exacte, queda inutilitzat per aquest àmbit i serveix com a mostra de períodes anteriors del castell, i no cal una musealització específica, que té un cost i té un manteniment important. A més, clar, està en un finestral, no pots entrar a màquina... Bueno, té una problemàtica molt específica, però bueno, això són decisions que van més enllà de la d'un arqueòleg, sinó que depèn, òbviament, dels tècnics municipals, d'alcaldia, en aquest cas, de la persona que a mi m'ha encarregat això, que és l'Albert Vergués, com a arquitecte d'alcaldia, i per tant és una decisió que em supera a mi completament. Jo puc dir el que jo penso, però en aquest cas no és la meva competència.
Ho dic perquè és una zona que es podria prestar a prendre diferents decisions. Una altra cosa seria el vestíbul de l'Ajuntament, que aquí sí que hi ha una problemàtica afegida que va més enllà de...
En aquest cas és una habitació que tu la tanques.
Exacte.
Tu la tanques i és com si fos un quarto traster.
Això mateix.
Si em permets, i quan venen, bueno, ja ho hem ensenyat des de tota aquesta gent que ha vingut, fins quan fèiem les visites, quan fèiem les excavacions, la gent que s'interessava, treballadors de l'Ajuntament, el mateix alcalde, que ha vingut unes quantes vegades i li agraïm, com fins i tot escoles que venen a visitar periòdicament a l'alcalde i se'ls fa una visita i se'ls explica, també a través de protocol han passat per allà i els hem explicat gustosament. Vale? Recordo que eren del Col·legi Agnès. Vale? Per tant, nosaltres estem oberts a nivell de difusió, a fer el màxim de difusió. Fins i tot tenim, va venir un professional, una persona que ens ha fet una fotogrametria molt detallada i tenim un estudi volumètric d'aquestes estructures que ens ho va fer gratuïtament i que seria molt interessant també de penjar a la web. Jo li vaig passar al tècnic municipal, a l'Albert Vergués. És a dir, hem fet tota una sèrie d'iniciatives.
Des del punt de vista documental, està molt tot ja més que documentat.
Està molt ben documentat. Queda una part de l'estudi dels materials, sobretot uns que han sortit, a part dels romans, uns d'època del segle XV-XVI, que són molt bonics, i que estem pendents de que vingui un especialista de Mataró, amb el que ens coneixem, i és una persona molt coneixedora d'aquest tipus de material, que ens pot dir moltes més coses de les que jo puc dir, perquè aquest és un especialista, un superespecialista molt contrastat amb aquests períodes i amb aquest tipus de producció.
Si fos per tu, deixaries tal com està?
Si fos per mi internós, jo ho deixaria tal qual, amb una senyalètica molt senzilla. Nosaltres per les visites vam elaborar un plafonet.
Ho dic perquè sí que hi ha hagut casos que el mateix Joan diu, bé, doncs això es pot tornar a cobrir. Clar. Perquè té l'interès que té, però ja està. Però
també, en canvi... també dependrà una mica, Vicenç, de, clar, hem de fer tres sondejos en principi, són els que queden. Queden dos a l'accés.
Al vestíbul, vaja.
Al vestíbul, que jo no era ajuntament originari, perdó, no era el castell originari, sinó que va ser un annex posterior. No sabem si hi ha un reompliment i quan arribem a una certa cota sortirà el que hi havia, no ho sabem.
D'acord.
I després hi ha un altre
perquè quan et refereixes al vestíbul, Joan, també perquè tothom ens entengui, com que el vestíbul de l'Ajuntament és molt profund,
clar,
des de l'escala fins
al primer tram. Des de quan passes la reixa,
sí, fins a la
primera
escala.
Fins que arribes als primers esglaons on hi ha la porta de vidre que s'obre.
És a dir, aquella part seria la que...
Exacte, correcte. Seria on es farien dos... Més o menys hi ha uns massaters molt grans, ara.
Sí.
Vale? Però serien més o menys...
A banda i banda.
A banda i banda, per no entorpir el pas ni entorpir l'accés dels professionals que treballen a banda i banda de l'entrada perquè puguin accedir a les oficines.
És allí, allà es faran dos sondejos i en
i
queda
un
tercer.
Darrere, amb una habitació que no és a les ales, diguem-ne, a les que hem treballat, sinó que seria paral·lel al mercat, a l'antic mercat.
Sí.
Vale? Que allà també hi ha un espai que s'hauria de netejar.
És a dir, a la zona mirant... des del Mercat Vell, la paret.
Correcte,
de davant.
Correcte. I aleshores, bueno, també dependrà el que es faci amb aquestes restes que s'han trobat fins al moment, del que pugui sortir a partir d'ara. Si sortís algo més interessant, pues s'hauria d'escollir, calibrar...
De prioritzar.
Exacte, prioritzar. Vale? Pues, bueno, això són decisions que s'han de sopesar.
No teniu una idea del que pot sortir?
No. A veure, poden sortir des de Sitges... fins al que hem vist, per exemple, amb una d'aquestes sitges va sortir part d'una columna de pedra calissa, un tambor de columna, que t'indica que en algun lloc proper deu haver alguna estructura constructiva en època ibèrica o romana que tingui una certa entitat. Pot ser indicatiu d'això.
És a dir, la base d'una columna?
La base, bueno, les columnes antigues tenen
el
una
pel,
base,
sí.
Una sèrie de tambors,
sí.
Per entendre-s'hi molt senzill, com si fossin dònuts que els ficaven en un eix. Doncs hem trobat un d'aquests trams de pedra calissa amb l'encaix amb l'eix.
D'acord.
I que no és de marbre, però és de calissa, i que t'indiquen que algun tipus d'estructura significativa hi hauria, perquè si van tirar aquesta resta, vol dir que aquesta resta formava part d'un conjunt més gran.
Com si pogués haver hagut, i això és una conjectura, una hipòtesi d'aquella, és un porxo o alguna cosa així?
Un porxo, una petita estructura rellevant, no sabem si religiosa, de culte...
A la manera d'un mercat o la...
No ho sé, o si fos un far de referència marítima, no tinc ni idea. Vale? Però sí que és indicatiu que és diferent de les construccions d'èpoques ibèriques, que són murs més senzillets. Per tant, bueno, estem...
És a dir, seria una construcció posterior a l'època ibèrica?
Sí, una construcció que hem trobat formant part d'un rebliment d'una sitja, per tant, ho dataria, seria més o menys del canvi d'era. Per tant, podria ser o d'època ibèrica recent o d'època romana d'ocupació antiga del canvi d'era o del segle I abans de Crist, no sé. S'ha d'acabar de definir tot això.
D'acord. I això és el que es pot trobar encara?
Sí, és el que nosaltres...
A partir d'aquests testimonis que ja teniu
clar,
aquí sobre la taula.
És el que nosaltres pensem. Clar, tota l'ala de l'Ajuntament que dona, diguem-ne, cap a la Cinquena Avinguda, sí, la rectoria, sí, l'arxiu històric, és la que han sortit moltes sitges. L'altra banda, diguem-ne, la que dona cap al carrer Major,
sí,
és la que està més destruïda i és on no hem trobat evidència. Sí que hem trobat ceràmica dispersa, però no hem trobat estructures que ens ajudin a entendre què fa aquesta ceràmica allà. Ens falta l'ala que dona al Mercat Vell, sí, que és la que farem també.
Sí, la d'aquest lateral.
Estem pendents de que ens...
Perquè allà no s'ha excavat mai, eh?
Allà en principi no s'ha excavat mai.
Aleshores, i el vestíbul no s'ha excavat mai tampoc?
El vestíbul, que jo sàpiga, tampoc.
Tampoc.
És a dir, el vestíbul ho motiva perquè el paviment està molt...
molt alterat.
Molt alterat. Aleshores s'hauran de treure les rajoles amb carinyo perquè són rajoles hidràuliques bones. I aleshores fer els sondejos, apartar aquestes rajoles i després refonamentar això i, bueno, i abans veure una miqueta què és el que pot haver-hi.
Mm. També a partir d'aquell, vaja, no sé si dir, aquella mena de històries escoltades i de així d'una forma oral que van passant de pares a fills, allà hi pot haver una necròpolis, allà hi pot haver...
No t'ho sé dir, Vicenç. La gent,
aquella, m'entens?
La gent amb tot el respecte del món diu moltes coses.
Per això, t'ho pregunto.
Aleshores...
Perquè sempre hi ha hagut aquesta mena de cançoneta que sí, baluart, ajuntament, tot aquella...
Sí, bueno,
saber,
a veure, l'església, òbviament abans de l'església que hi ha actualment de la Punta, hi va haver una església barroca i una església renaixentista i una església romànica i segur que una església anterior, i al voltant de l'església sempre hi ha les zones d'enterrament, els camps. Vale. Aleshores, l'extensió que tingués aquesta, que s'acostés més a lo que és l'edifici de l'Ajuntament, no ho sabem. No hi ha cap estudi, allò de punxar a diferents
sí,
llocs.
Sí, per això t'ho dic.
Aleshores, clar, jo com a arqueòleg, com a científic, no, més enllà del que t'estic dient,
no es pot aventurar
especular,
res, eh?
No,
especular no serveix
no
per res,
lloc.
Entre altres coses perquè no s'ha trobat cap resta humana enlloc, eh?
No, jo
d'aquesta
no,
zona, eh?
En aquesta zona,
que se sàpiga.
Bueno, quan es van fer l'arreglo de tot el que és el carrer Fonollar i la placeta que hi ha al darrere de l'església, van sortir algunes restes humanes del cementiri que hi hauria, però no va sortir cap esquelet en connexió ni cap cosa. Vale, per tant, per ara no hi ha cap evidència arqueològica
que això sigui
així. Una altra cosa és els documents, les referències, l'habitual en aquests casos.
I, òbviament, i les converses de cada dia. I
exacte, i les converses de cafè,
i els comentaris. I els comentaris de,
exacte,
de sempre. Eh?
Però des del punt de vista arqueològic, jo per ara no conec res.
Tot això està per veure, tot això encara està per excavar. Per altra banda, hi ha aquesta possibilitat, o almenys ens sembla que en Joan la deixarà sobre la taula, de poder continuar amb aquestes visites.
Clar, jo crec que són interessants en dos aspectes. No? Per una banda, per la gent, com tu i com jo, que li interessen aquests temes, i després també seria interessant de cara a les escoles. De cara a les escoles, de dir, escolta, potser val la pena, jo l'estic fent a Vilanova, és a dir... Jo faig visites a un jaciment a Vilanova els caps de setmana, però ara hem ofertat des de la Diputació anar a fer xerrades que assumeix la Diputació per explicar aquest lloc prèviament a que els nens vinguin a un lloc in situ. Bueno, fer algun tipus d'estratègia perquè amb aquestes assignatures que es fan o amb aquests temes que es fan de caire local, si xatar,
es pugui...
doncs incloure aquesta oferta. No sé com vehicular-ho, però sí pensar en què pot ser una cosa interessant d'aprenentatge o fer-los una xerradeta prèvia al col·legi o buscar un lloc intermig, no sé, on sigui, per introduir aquest tipus d'argumentació.
Seria el primer cop que s'establiria una certa periodicitat amb, no sé si diu, un programa per a les escoles dedicat exclusivament a l'àmbit arqueològic.
Que jo sàpiga, sí.
perquè és que no ho recordem.
És a dir,
és que recordem moltes xerrades, obertes, sí, i moltes escoles que han anat.
Sí.
Amb això estem d'acord.
Jo
però...
fa uns anys a parlar alguna vegada cosa d'arqueologia de Sitges, a la Mirar el Peix a les escoles, a l'hora d'haver anat als Escolapis, al Barratxina i a l'Utri, jo crec.
Però un programa específicament
destinat...
Però una cosa
així pautada, no. No, perquè no s'ha donat la situació, ni la conjuntura, ni la confluència d'interessos, ni totes aquestes circumstàncies que s'han de donar.
Serviria de molt, no?
Però jo crec que seria interessant, no? Perquè a vegades te'n vas a Tarragona, on sigui, a veure restes, doncs aquí pots estructurar també un cert argumentari de local d'evolució, no únicament arqueològic, sinó també de documents, de com era el casc antic, el castell, la trama urbana, i aquí surten a col·lació molts aspectes de vida quotidiana, de tradicions, de coses curioses. Òbviament surt Bernat de Fonollà, surten altres personatges que ajuden a entendre la gent, perquè en general la gent ens estimem molt el poble, però moltes vegades hi ha un desconeixement molt ampli, jo m'incloc, de certs períodes, certes coses que són interessants i t'ajuden a entendre certs
processos. O hi ha períodes especialment difosos abastament i d'altres
que són completament oscurs a nivell del públic en general.
Poder i religió a les societats antigues.
Bueno, com que ja són uns quants cursos que des de que m'ho van proposar precisament en aquesta casa, en aquest edifici, i ho vaig estar fent molt gustosament, però clar, és que són 10 cursos que hem anat fent. Aleshores, clar, t'has de reinventar i fer cursos que a mi em resultin interessants i que jo cregui modestament que pot interessar la gent. No? Aleshores, crec que el tema de poder, religió, política, no volia posar el terme política perquè política... Bueno, avui en dia està... Pues és una manera d'explicar com en
societat... Valdria, per tant, poder, política i religió.
Sí, perfectament. De fet, la primera classe parlaré de com es vehiculen aquests aspectes, no únicament a l'antiguitat, sinó com que és una classe introductòria, els mecanismes que funcionen i que els podem aplicar avui en dia. És a dir, quan un veu, per exemple, la presentació de Donald Trump, què el diferencia de la presentació o la visita papal en un lloc? O sigui, la part estètica, el contingut, òbviament, pot ser diferent, però la part d'escenografia, la part de mecanismes de funcionament, la part de difusió, són molt semblants, amb les diferències ideològiques, les diferències no sé què, però, saps? Tot això està tan imbrincat, i a les societats antigues encara més, que per això vaig pensar que valia la pena fer una reflexió entorn a això. Aleshores, com sempre, fem una sèrie de classes que jo intento que siguin el més dinàmiques possibles, el que passa que ha d'haver uns continguts, perquè la premissa sempre és que sigui una cosa seriosa, documentada, amb unes presentacions, amb debats, amb el que sigui, i intentar, a través d'una sèrie de cultures més o menys properes, veure aspectes que són exclusius d'aquelles cultures, però després patrons que es repeteixen
en tota la història de l'humanitat
i que han arribat fins avui en dia. Patrons d'actuació de com els polítics busca la seva legitimitat a través de la religió, o a través de la ideologia, o a través del compadreo, a través d'aquest tipus de coses, i veure els matisos diferents des de Grècia, o Roma, o Egipte, o Mesopotàmia, o en aquest cas he posat per un interès meu. Ara s'estan fent uns estudis molt interessants de ciutats maies i de les relacions dinàstiques, de les relacions entre política, religió, estratègia, economia i tal, que crec que pot ser interessant com a model també, que també té molta afinitat amb qüestions actuals.
Bàsicament, quan ens referim a societats antigues, Egipte, Grècia i Roma?
Egipte, Grècia i Roma, Mesopotàmia, i sempre poso algú d'Amèrica, i en aquest cas poso una cosa de la Xina, també.
D'acord.
Vale? Primer és per no avorrir-me jo. Clar, a l'hora de preparar-ho, és el que et dic cada any que venim a comentar-ho, clar, són 10. Si cada any fes el mateix curs, seria realment molt pesat.
És que t'ho deia, perquè molt probablement qui ens escolti dirà, caram, aquí hi ha teca en el sentit que Egipte, Grècia, Roma, Mesopotàmia,
mira, ahir vaig estar,
Xina...
Ahir vaig estar tota la tarda amb una molt bona amiga, que és un amor, a Barcelona, que és especialista en egiptologia, i ha fet la tesi d'egiptologia i treballa a Egipte, i li vaig dir, escolta, jo tinc una sèrie d'idees, digue'm si són encertades a l'hora d'enfocar això. Ell em va dir moltes altres, perquè òbviament ell en sap molt més d'Egipte que jo. Després jo m'he documentat. Clar, preparar aquests cursos té un cert període de llegir molt.
Amb els maies faries un curs, amb Egipte faries
un
curs, amb Grècia faries un curs, amb Roma faries un curs.
Un curs es faria
tota una
cursos
de
doctorat universitari. El que passa és que, clar, s'intenta que sigui, per una banda, introduir una sèrie de continguts amb una certa agilitat, que no sigui molt tediós, perquè, clar, són temes que que entres en mitologia, no sé què, has de dir, bueno, arribo fins aquí però no em fico més, perquè bueno, ja és una cosa més especialitzada, potser jo en aquell moment no tinc els coneixements sobre aquella cultura, anar molt més en profunditat, i també podria ser massa tediós per una hora. Clar, en una hora sintetitzar els vincles religiosos tal, a Egipte, clar, és una missió impossible, allò, no? Però s'intenta fer una síntesi perquè quedi el més aclarit possible, òbviament amb imatges, perquè la part visual és molt important, amb peces d'història de l'art, amb peces arqueològiques, amb interpretacions que s'han fet, etc, de tal manera que sigui, que es faci atractiu. I sempre acabem fent una excursió. Una excursió que, bueno, com que molt del personal que ve són repetidors, més o menys un 50% són repetidors i l'altre 50% són gent nova, doncs intentem fer alguna excursió que ajudi, bueno, a fer bon rotllo col·lectiu fora d'un àmbit, diguem-ne, més distant a nivell educatiu, no?
Més acadèmic, vaja.
I funciona molt bé, realment és molt divertit. La qüestió és trobar, clar, normalment busco que es faci una exposició sobre una cosa que sigui semblant, o anar a veure un jaciment i combinar un jaciment, un museu, no sé què. Clar, amb un tema com aquest, bueno, doncs no sé, és convidar un polític que ens vingui a donar una xerrada, per exemple, no? Vaig a pensar, per exemple, amb el senyor alcalde, no? Algú que ens vingui a explicar la seva perspectiva sobre aquest tipus de temes, no? A nivell de mecanismes de funcionament del polític d'avui en dia, que té, ha perdut credibilitat per molts aspectes que llegim cada dia, i veure com es legitima avui en dia l'ascendència aquesta política envers de la gent.
Mm-hmm. Com... Bé, també el paper de la religió és molt diferent ara, no?
Evidentment, sí, sí. Tant la religió cristiana, o catòlica, com, sí, sí, com altres religions. Ahir estava llegint coses molt interessants sobre els del setè dia, els adventistes, etc. Que és molt interessant com s'adapten els diversos contextos, com incideixen en la vida social, amb una religió molt acostada a la gent, es resol dels problemes quotidians, que no té res a veure amb religions com a més distants de la societat, no? I més etèries.
Per què hi ha hagut sempre aquesta connexió entre poder i religió?
Oh, home, jo crec que per necessitat, no? Són dos aspectes... Clar, en societats agrícoles antigues, que són a vegades llinatges, això no es diferencia molt d'avui en dia, tampoc. Que,
dinasties.
Clar, que han de justificar... de que aquell senyor està al poder perquè té una sèrie de condicions físiques, mentals, ideològiques, de màgia, de poder...
Que no té tothom.
Que no té tothom. I aleshores, bueno, si té un component religiós també, clar, aquella persona és la representant davant dels déus. I aleshores, clar, no ho podem fer ni tu ni jo, ho ha de fer aquell. Aleshores, aquell s'aprofita darrere d'aquesta imatge de credibilitat, va tot un pack, si em permets, de coses que no tenen res a veure amb això. I aquí està el problema, moltes vegades, no? És a dir, veiem, per exemple, Octavi August genera una... que és el primer emperador romà, després, fill de César, que, clar, crea un culte a la seva persona, buscant els ancestres, que això és comú a tota la societat, és a dir, busquen...
I a tota la història de la humanitat.
Legitimar-se buscant els avantpassats, encara que siguin inventats. Vale, de dir, jo descendeixo de no sé què, no sé quantos, no?
I això...
del Magne, de...
I per tant jo
estic legitimat per tenir un grau o dos o tres per sobre de tu, i jo estic aquí i tu estàs allà, i aquests ancestres i aquest vincle amb les divinitats és el que em dona la potestat per actuar com jo considero. Clar, avui en dia els polítics és diferent, hi ha eleccions,
perquè en aquesta història,
sí,
quan apareix la democràcia, diguem-ne, en una forma, diguem-ne, semblant o identificable...
És molt semblant. Tu trobes, per
a
exemple...
A com entenem avui.
Tu trobes famílies, Atenes, al segle V, que quan hi havia caresties de gra, pagaven el gra, ells, o sigui, l'Ajuntament...
Sí, sí, ens entenem. La municipalitat, el senat...
Els hi demanava ajuda, ells pagaven el gra i la municipalitat els anava tornant. No? És a dir, mecenes.
Sí.
Vale, mecenes. Clar, aquesta gent, a canvi d'això, no era gratuït. Era amb una influència
sobre les decisions.
Sobre les decisions que prenien.
Segle V abans de Crist.
Clar. Trobes aquest associacionisme, aquest tal, que això és molt típic en el cas de Grècia. En el cas de Roma passa igual. Et trobes patrocinadors de moltíssimes cultures, de no sé què, de quantos, a canvi de que hi dono millor, no?
Perquè aquí podríem afegir poder, política, religió i diner?
Evidentment.
Evidentment.
Diners o influència.
O influència.
O transcendència, o... Bueno, això...
Perquè ens ho has definit molt bé. Tenir influència sobre el poder, aquell que, a partir de la seva capacitat econòmica,
sí, sí,
podia beneficiar o perjudicar el poder.
Efectivament. Aleshores, clar, el que tractem amb aquest curs...
I això al segle V abans de Crist.
Sí, sí, no, no. I, bueno, hi ha Mesopotàmia, ho veus també.
Per tant, no? Tan vell com la nit dels temps, gairebé.
Exacte. És a dir, hi ha textos molt explicatius entorn d'això, no? Aleshores, clar, torno a dir, la idea és... Jo, generalment, és d'arqueologia, és d'antiguitat, però és, òbviament, vincular-ho amb els processos i amb els tarannars d'avui en dia, que són més sofisticats, que hi han, però que en el fons, aspectes simbòlics, aspectes no sé què, que aprofita el poder per cohesionar i per beneficiar-se d'aquesta cohesió col·lectiva.
I dins de tot això, suposo que el món de l'art o de les representacions artístiques, directament al servei del poder.
Del poder. És a dir, és molt curiós, per exemple, i ho veiem amb aquesta companya egiptòloga, i també és molt evident amb col·leccions d'art romà. Clar, una cosa és la imatge de l'emperador del faraó que estava exposada en públic, el tio estava sempre estupendo, tal, i una altra cosa és a nivell privat. Si tenia arrugues, tenia arrugues, si el tio era calvo, i si el dia que l'estaven esculpint tenia una mala cara, doncs sortia la mala cara. En canvi...
A l'imatge pública.
La imatge pública, clar, només cal recordar, i està amb el pòster aquest, la imatge d'Octavi August amb tota la cuirassa militar, clar, un tio completament símbol de poder, de legitimitat, d'honestedat, de, bueno, emparat pel seu pare assassinat, per Juli César, i que busca en son pare, i fins i tot amb la monarquia antiga romana, busca la seva legitimitat de dir, jo estic aquí perquè soc descendent de tot això. Avui en dia els polítics és diferent.
No, està clar. Però si,
diferent,
avancem,
però
si avancem en el temps...
Però les monarquies no.
Les monarquies no. I si avancem encara una miqueta més, fa 70 anys, els japonesos no podien mirar el seu emperador.
Exacte.
Que era la representació absoluta de...
Sí, sí, no, per això...
I només fa 70 anys d'això.
No, per això us ho dic, que, per això t'ho deia, que hi ha molts trets que han arribat avui en dia, difuminats,
sí, sí, sí,
diferenciats, amb matisos, però que és molt semblant a el que tenim en societats d'aquestes
antigues. I que lliguen civilitzacions, no?
Evidentment, evidentment. És a dir, lliguen civilitzacions, per exemple, sabent que al segle I, abans de Crist, en època de César, precisament, arribava seda de la Xina, de la dinastia Han, i clar, aquí era un element de prestigi, i clar, el fet de posseir o no posseir certes seda. Coses... també dona una significació. És igual que avui en dia. El fet de el que es pot pagar un cotxe de superluxe,
sí, sí,
és un valor de prestigi que el diferencia.
Una distinció.
I tu pots pensar que aquell senyor té un grau d'incidència a la política local o a la influència, sigui vista de cara o d'esquena, no tal, molt més important que jo.
Quins faria falta un sociòleg per dir si això forma part de la condició humana, no, al llarg de la història?
Sí, sí, és que és sociologia pura.
És sociologia pura, no?
És a dir, si tu tens la capacitat, perquè tens un do, o tu creus que tens un do, si després la gent que no ho té, però té la capacitat de convèncer els altres que sí que ho té, i aquest do és significatiu en una societat agrícola, clar, aquest
era, tens el poder.
Era el rei del mambo, perquè era un assessor...
Fos a la Xina, fos amb els maies, fos amb qui fos.
A la Xina, mags, xamans, formaven part de la cort, perquè li donaven molta importància. I, escolta, els etruscos miraven els fetges dels animals, de les aus caçades, per veure certes imatges i veure on situaven les ciutats. És a dir, una creença amb tot això. Clar, això és religió, però implicat directament amb la política.
No sé si un acabarà el curs relativitzant molt tot el que està passant ara.
Aquesta és la idea.
Aquesta és la idea.
Clar, la idea és...
Que bona part del que vivim no és ni nou nivell.
Exacte. És reflexionar. Per això la primera classe, a part de parlar una miqueta d'arqueologia, perquè sempre fa,
sí,
una,
sí,
introducció...
Ho dic perquè qui conegui en Joan, això es desmarca una mica del que ha estat habitualment,
bueno,
el sentit dels cursos en el fet de... Es parlarà d'art i es parlarà d'arqueologia, però es parlarà sobretot de l'origen d'aquestes manifestacions,
clar,
artístiques.
És que és l'origen, és a dir, el que estem parlant de política és parlar de l'Estat, de com es forma l'Estat, de l'art, és parlar de la representació... és parlar de les infraestructures, clar, és parlar de tot, tot el ventall. Hem fet curs darrerament, per exemple, vam fer un de cuina, l'últim, l'any passat no vaig poder fer perquè estava molt liat de feina, i també lligava molt, o sigui, veiem receptes que eren tal qual són avui en dia. Veus, agafes un llibre d'aquests cuiners coneguts i agafes una tablilla cuneiforme de Mari i t'explica exactament, i ho bulls i poses el sazonado al teu criteri, no sé què, i dius, ostres, això té 3.000 anys i és la mateixa recepta. Vale? O quan hem parlat de sexe, que també vam parlar en un curs també recent, clar, i veus representacions sexuals de prostíbuls, en aquest cas d'època romana, clar, i la terminologia, el llenguatge, hi ha llistats amb el preu que costava cada servei. Clar, dius, ostres... Yeah. O que hi havia...
I han passat 2.000 anys.
Clar, prostitutes que estaven censades, que pagaven els seus impostos. Clar, són les problemàtiques que estem veient ara avui en dia a la frontera.
I han passat 2.000 anys.
I han passat 2.000 anys. Per tant, això t'acosta més al món de les mentalitats i dels tarannàs, de les cultures.
Tot això en aquest curs, com els deien, que començarà el dimarts que ve, el dia 7, tots els dimarts del mes de febrer, Joan?
Sí, bueno, suposo que saltarem al Carnaval.
Sí.
Però sempre ho faig amb aquestes dates, perquè a mi després se'm compliquen més les coses. Saps? Començant així al febrer, com que són 6 o 7 classes, ens anem a finals de març, fem l'excursió a l'abril, i a mi em resulta més senzill per activitats que tinc després i històries.
O sigui que probablement la sessió que seria més... No sé si dir, aquí ens marca 7, 14, 28, 28, 28 és dimarts
28,
de Carnaval.
Exacte, doncs evidentment aquesta es mouria.
Aquesta es mouria, eh?
Aquesta es mouria i
7, 14, 21 de febrer i aleshores 7, 14 i hem d'entendre 21 de març.
Correcte.
Aquestes serien 3 dimarts del mes de febrer i 3 dimarts del mes de març.
Correcte. I l'excursió que ja pensaríem...
I aquesta excursió que és la
sí, és la que pensem entre tots a veure si algú...
No sé on es pot anar, on s'exemplifiqui...
Com no sigui anar al Parlament o anar, no sé, però potser una cosa més entretinguda, no? Que ens doni l'aire, que és el que sempre fem, no? Hem anat a Amposta, hem anat a Cervera, hem anat a Girona, hem anat a un munt de llocs, i també serveix clar, perquè si vas en tren és un altre tarannà, anem en cotxes particulars, després dinem junts, i això és molt entretingut i és molt divertit, a mi em resulta molt agradable.
Perquè des del punt de vista arqueològic, quelcom que pugui expressar molt el poder aquí a Catalunya, dins de millor...
Bueno, des d'escultures molt evidents, hasta esglésies, òbviament, clar, llocs com a Ripoll, per exemple, que s'acaba de restaurar i és magnífica l'accés, és un reflex molt evident de, bueno, Santes Creus o Poblet, més enllà de la qüestió religiosa, òbviament és un centre cultural, un centre de poder, un centre ideològic, hi ha tombes de reis, per tant, t'explica perfectament el lligam entre política, religió, ideologia, vida quotidiana, entren artistes, entren caps d'obra...
Per tant, aquí hi ha algunes quantes propostes de sortida, eh?
Sí.
Per exemple.
Sí, 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 sí.
Socis del grup d'estudi, 55 euros, no socis, 65 euros, i aturats i estudiants, amb justificació, 30 euros. Aquest és el preu del curs, com es deia, d'aquestes 6 sessions de curs.
Sí, la inscripció es fa ja el primer dia, per no marejar la gent que tingui a la UAC o tingui que fer històries així... I, bueno, i esperem que la gent s'animi i que surti bé, com sempre.
Doncs a partir de dimarts que ve, curs d'arqueologia, poder i religió a les societats antigues, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, a partir de les 7 de la tarda i fins a les quarts de 9, a l'horari habitual d'aquests cursos, 7, 14, 21 de febrer, 7, 14, 21 de març. Fàcil de recordar, 7, 14, 21, 7, 14, 21. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.